L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial, una jornada més. La salutació de benvinguda en este temps d'actualitat que a la sintonia de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre diàriament us oferim arribats en este punt horari. Som a dilluns, som a 17 de novembre, encetem informativament parlant la setmana i ho farem avui, avançant, com cada dia, el sumari de continguts a tractar en titulars. Temps d'actualitat que avui, novament, tal com ja fèiem també el passat divendres, encetarem parlant del projecte Castor i de les reaccions en aquesta indemnització que el govern espanyol ha fet efectiva 3 dies abans d'acabar el termini a l'empresa promotora del projecte Castor. Avui escoltarem la reacció de l'Ajuntament d'Alcanar. L'alcalde Alfons Montserrat considera desafortunat i inadmissible que es faci aquest pagament amb la celeritat amb què ho ha fet el govern espanyol. També la Generalitat de Catalunya qüestionarà davant del Tribunal Constitucional la valoració de la indemnització per aquest fiasco, i així ho explicava el conseller d'Empresa, Felip Puig. Des del passat divendres, Amposta compta ja de manera oficial amb un centre tecnològic destinat a la investigació i desenvolupament dels materials compòsits, materials destinats a aplicar-se en el món de la nàutica, l'aeronàutica o l'automoció, entre d'altres, un centre d'investigació punter a Catalunya. A l'Aldea s'ha presentat el portal aldeacomercial.com, un aparador virtual per als comerços i empreses del municipi. Avui tractarem també qüestions mediambientals, i és que es confirma la presència del peix globus al litoral català. L'Ametlla de Mar ha estat un dels ports on s'ha pescat aquesta espècie, verinosa i no apta per al consum humà. Anirem a Godall, un municipi que ofereix l'espai d'acollida turística i esportiu Serra de Godall, quilòmetre zero, per a senderistes i practicants de la bicicleta de muntanya. Parlant de Godall, destacarem també que l'alcaldessa del municipi confirma que encapçalarà la llista socialista a les properes eleccions municipals, Teresa Esmel. L'Escola Riumar explica la seva experiència radiofònica en una jornada de ràdio celebrada a Vilafranca del Penedès. I a la recta final del nostre temps d'informació destacarem una nota d'agenda com és la presentació, la inauguració i avui ja la primera de les sessions de les jornades citrícoles d'Alcanar. Repassarem també la jornada futbolística i els resultats dels equips del territori en els partits disputats aquest passat cap de setmana. Estos són alguns dels continguts més destacats d'un informatiu que ara mateix comencem.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I encetem la crònica informativa d'este dilluns de la mateixa manera que ho fèiem ja també amb la del passat en divendres, parlant del projecte Castor i dels efectes i les reaccions que ha tingut la indemnització cobrada per l'empresa promotora fins i tot en dies abans del termini que havia establert el decret de ministres elaborat pel govern espanyol a principis del mes d'octubre. Continuem recollint reaccions en aquesta notícia. Avui escoltem primerament l'alcalde de l'Ajuntament d'Alcanar, Alfons Montserrat, un dels municipis més propers a tots els efectes d'aquest projecte Castor. Alfons Montserrat considerava divendres desafortunat i inadmissible que s'hagi pagat la indemnització de 1.350,7 milions d'euros a l'empresa promotora per la renúncia al projecte, i criticava també la celeritat amb què s'ha dut a terme el procés, ja que 35 dies no és el període habitual amb què l'administració central fa els seus pagaments. L'alcalde d'Alcanar explicava que no entén a quin objectiu o a quin interès en respon aquest pagament i la seva celeritat. Qualificava també d'inadmissible que s'hagi pagat aquesta compensació a un projecte que ha ocasionat més d'un miler de terratrèmols. Per tot plegat, el consistori, l'Ajuntament d'Alcanar, s'assessorarà i buscarà recursos per evitar que això s'acabi materialitzant de manera definitiva i que l'assumpte no es quede aquí. Escoltem les paraules de l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat.
Considerem desafortunat i inadmissible que es pagui la indemnització dels 1.350 milions d'euros i, a més, que es pagui aquesta celeritat. Perquè 35 dies no és el període mig de pagament que té cap l'administració central. No entenem quin objectiu o quin interès respon. I, per l'altra banda, pagar aquest import de 1.350 milions per un projecte que ha ocasionat més de 1.000 terratrèmols, torna a ser inadmissible. El propi govern central va demanar informes a les universitats americanes, Stanford, etc., i Massachusetts. No han arribat. No s'ha demanat responsabilitats. La Fiscalia Castelló ha obert un contenció. No han esperat res, en la qual pensem que aquesta celeritat difícilment respon a un interès general. Per tant, pensem que això és inadmissible.
L'alcalde del Canal Fons, Montserrat, explicava també que des de l'Ajuntament Canareu es buscaran recursos per revertir la situació, o si més no, que l'assumpte no quede així.
Mirarem a veure quins recursos tenim per evitar que això no es materialitzi o no quedi aquí. És el que volem assessorar-nos i volem mirar si es pot impugnar o si es pot fer algun tipus de gestió política. En aquest aspecte també volem mirar Europa. No? Hi ha un finançament europeu, del Banc Europeu d'Inversions, i pensem que aquí també hi ha molt a dir com des d'Europa se pot finançar un projecte que tenia aquesta laxitud en els informes i en la tramitació del seu expedient.
I a la mateixa línia i sintonia amb el govern, amb l'equip de govern de l'Ajuntament d'Alcanar, es troba també el govern de la Generalitat de Catalunya, que qüestionarà davant del Tribunal Constitucional aquesta valoració de la indemnització pel fiasco del Castor. Un criteri de valoració de la indemnització de 1.350 milions d'euros cobrada per l'empresa concessionària, que serà un dels arguments centrals, com dèiem, del recurs que prepara la Generalitat davant del Tribunal Constitucional en contra del decret aprovat pel govern espanyol. El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, considera fora de lloc que la promotora hagi de rebre el 100% de la inversió per un projecte que acumula negligències en la seva tramitació i es basa en un contracte lesiu per als interessos generals. Amb aquest plantejament, el govern català ja s'ha adreçat a la Comissió Europea perquè analitzi el finançament atorgat pel Banc Europeu d'Inversions. Escoltem les declaracions del conseller Felip Puig a l'Agència Catalana de Notícies. Puig considera que el cas del Castor revela que el govern espanyol està més interessat en protegir les grans empreses i bancs davant la ciutadania que patix pobresa energètica. Felip Puig.
Una vegada més, una demostració de que el govern de l'Estat està més aviat pensant sempre en els interessos de les grans empreses i dels grans bancs i, en canvi, se n'oblida dels interessos de les persones que estan amenaçades de pobresa energètica o dels ciutadans i de les empreses que hauran de pagar més car el rebut del gas.
El conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, enumerava els arguments del recurs contra aquesta indemnització del Castor al Constitucional i destacava la valoració de la inversió feta pel govern espanyol.
Nosaltres creiem, primer, que el contracte estava mal fet, segon, que no s'ha estudiat si hi ha hagut problemes tant d'estudis previs com d'execució de l'obra, i tercer, també nosaltres en aquest cas no estem d'acord amb la valoració que es fa d'aquesta infraestructura, perquè se li dona un valor del 100% de la inversió. Una infraestructura que no es posarà en servei hauria de tenir un valor residual molt reduït. Si s'hagués aplicat aquest criteri de sentit comú, la indemnització a l'empresa s'hagués basat sobre aquest valor residual, que hagués pogut ser o zero o el 10% de la inversió. El govern l'ha valorat amb el 100%. Una infraestructura que no entrarà en servei.
Felip Puig explicava també que el govern català ja ha demanat a la Comissió Europea que estudie el finançament del Castor per part del Banc Europeu d'Inversions.
El que ja hem també preparat i fet és adreçar-nos a la Comissió Europea perquè pugui d'alguna manera analitzar l'expedient, perquè al cap i a la fi també hi ha hagut aquest finançament del Banc Europeu d'Inversions, que ja ha recuperat tots els diners, però que també analitzem evidentment totes les demandes i peticions que tant el govern, el síndic de greuges com els ciutadans o entitats del país hi estan plantejant. Creiem que Europa també hauria de prendre cartes en aquest assumpte, perquè és un assumpte que s'ha portat, repeteixo, amb una visió molt poc sensible a la realitat de la nostra economia, de la butxaca i dels interessos dels nostres ciutadans, de les nostres indústries.
Per tancar este primer bloc informatiu relacionat amb el projecte Castor, avui hem de destacar també un apunt econòmic, perquè l'Agència de Qualificació Fitch ha decidit decidit mantenir la nota de l'empresa Enagás, que assumix els 1.350 milions d'euros d'indemnització pel magatzem Castor i que durant 30 anys se'n repercutirà la factura del gas dels consumidors. L'agència de rating assegura en un informe que manté la nota A negativa a Enagás, però rebaixa la seva perspectiva de futur de positiva a estable per reflectir els impactes adversos dels canvis implementats pel govern espanyol el juliol del 2014 i que han reduït els beneficis regulats de l'empresa en un 10% de mitjana. Tot i els canvis, Fitch manté el rating perquè Enagás té un perfil fort com a únic transmissor nacional de gas i gran propietari de plantes a l'estat espanyol.
52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
El recorregut informatiu del dia ens porta ara cap a Amposta. La capital del Montsià compta ja de manera oficial des del passat divendres amb un centre tecnològic dedicat a la investigació i el desenvolupament dels materials compòsits, materials destinats a aplicar-se en el món de la nàutica, l'aeronàutica i també l'automoció. Un centre d'investigació punter a Catalunya, tal com la seva crònica d'avui des d'Amposta Ràdio ens explica Manel Ramon.
Efectivament, Amposta compta ja amb el Centre d'Investigació de Materials Compòsits, inaugurat el passat divendres per l'alcalde d'Amposta, Manel Ferrer, i el conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig. Aquest centre té aproximadament uns 900 metres quadrats útils i està situat al Parc Tecnològic de la Oriola. S'ha invertit pràcticament 1.800.000 euros, dels quals 1.000.000 ha estat aportat a través del Fons de Reindustrialització amb l'adquisició de maquinària i els 800.000 restants s'han aportat a través del FEDER i l'Ajuntament d'Amposta. L'alcalde d'Amposta, Manuel Ferrer, ha destacat la importància de les inversions en investigació i desenvolupament de materials industrials com el compòsit i ha explicat que l'administració ha de donar aquestes iniciatives. Per la seva banda, el conseller d'Empresa, Felip Puig, va remarcar que Catalunya compta amb 6 grans centres tecnològics per estructurar una aposta que ha de fer, doncs, a Catalunya més competitiva a Europa. Escoltem el conseller Puig.
La inauguració d'aquest centre tecnològic de materials compòsits, el CTCOM, aquí al Montsià, és una peça més en aquesta voluntat i aposta del país per la reindustrialització, per la innovació i per adaptar-nos en aquesta tercera revolució industrial que en aquests moments estem tenint. Tot el que són noves tecnologies, nous materials, noves energies, està configurant un nou escenari, un nou mapa en la reindustrialització del món i Catalunya, que ha protagonitzat sempre la primera revolució industrial, la revolució digital, avui ha de fer aquest esforç que només a partir de la recuperació de l'esforç, de la inversió, del risc d'empresaris, del compromís de treballadors, de la concertació social, de la industrialització del país, podrem garantir la cohesió social, el benestar i la qualitat de vida d'un país que té possibilitats de ser molt exigent i molt competitiu, però que necessita la indústria.
Eren les paraules del conseller Felip Puig. De fet, l'alcalde d'Amposta va recordar que aquesta és una gran oportunitat per a la ciutat i que es continuarà apostant. En principi, aquest centre tecnològic està preparat per a que hi puguin treballar 15 persones, 15 científics que donaran resposta a les demandes d'aquest sector dels materials compòsits.
Gràcies, Manel. No abandonem les qüestions de l'àmbit de la promoció econòmica i en este cas, per fer-ho, anem cap a l'Aldea, un municipi l'Ajuntament del qual ha presentat l'aldeacomercial.com, un aparador virtual per als comerços i empreses del municipi. Des d'allà, des d'Antena Aldaia, ens ho explica en la següent crònica, Seto Gallego.
Què tal, Domènec? Bona tarda. El passat divendres, 29 d'octubre, al Saló de Plens de la Casa de la Vila, l'Ajuntament i l'Associació de Comerç de l'Aldea presentaven conjuntament l'aparador online l'aldeacomercial.com, un portal que naix amb l'objectiu de que cap negoci, sigui gran o petit, es quede fora d'internet i, a més, permetrà que tots, ja siguin comerços, serveis, indústria o turisme, tinguin presència a la xarxa. Un projecte col·lectiu a internet que permetrà que tots plegats tinguin més força i més visibilitat. A més, serà més fàcil de dinamitzar l'activitat comercial del nostre poble i tot aquell que busqui podrà trobar fàcilment a internet el que és casa nostra i el nostre comerç. En parlem amb Dani Andreu, alcalde de l'Aldea.
Els nous temps, i especialment a nivell comercial i de dinamització econòmica, requereixen noves solucions. Sabem perfectament que els grans escaparates d'avui en dia no són aquells en què està la vidriera i tots els objectes d'exposició, sinó són els aparadors, els portals d'internet. En aquest sentit, des de la regidoria de comerç de l'Ajuntament de l'Aldea, en estreta col·laboració amb l'Associació de Comerç i l'empresa Devel Media, hem estat elaborant una estratègia per tal de dotar al nostre comerç, a tots i cadascun dels comerços del nostre poble que així ho desitgin, d'un portal, d'un aparador en el qual poguéssim posar tot el que d'alguna manera pugui significar la nostra oferta, la nostra visió, el nostre tipus de comerç i, en definitiva, la nostra innovació a l'hora de presentar-nos en aquesta xarxa que d'avui en dia és tan important com és internet. Des de l'Ajuntament es dotarà amb el 50% del import d'aquesta petita innovació, però que ha de ser gran en repercussió. Des de l'empresa Devel Media s'ha aportat també 15 euros per cadascuna de les diguéssim implantacions, i des de comerciants s'aportaran 10 eurets a l'any per tal de que poguéssim tindre accés a aquest portal. Jo creiem que una diguéssim una repercussió tan important és d'un cost absolutament irrisori, és una grandíssima ganga, que es diria en llenguatge comercial, i per tant, des de l'Ajuntament, des de l'Associació l'Aldea Comercial, des de la pròpia empresa que ens ha dotat d'esta eina, estem satisfets de poder-ho proposar a tots i cadascun dels nostres comerciants, empreses i qualsevol tipus de negocis. I, en definitiva, el que ara cal és aprofitar-ho. Cal aprofitar aquestes noves xarxes, cal aprofitar aquestes noves tecnologies i cal posar-nos al dia perquè les noves vendes, la nova manera de vendre, absolutament s'està movent cada dia i d'una manera molt i molt important. Per tant, apostem decididament per xarxes socials, apostem decididament pel gran aparador que és internet.
Cada negoci disposarà d'una fitxa aparador totalment personalitzable amb la seva informació i fotografies. S'espera que el primer trimestre de l'any 2015 el domini l'aldeacomercial.com ja estigui plenament en funcionament amb tots els comerços que prèviament estiguin dins aquest projecte. Hem de recordar que és un projecte que no només és obert als socis de l'Aldea Comercial, sinó que és obert a les més de 300 llicències que formen part del teixit empresarial de la vila aldeana.
El proper dia 21 de novembre, vine a Amposta. Vine a les primeres jornades sobre franquícies.
Una oportunitat de trobar el negoci que busques, d'obrir nous reptes comercials en franquícies consolidades i crear autoocupació.
Jornada de franquícies a Amposta a l'Auditori Municipal. Organitza la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament d'Amposta i Amposta Emprèn, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona, juntament amb Pimec Comerç i AEF.
El proper 21 de novembre, Amposta obre les portes als emprenedors. Visita'ns.
Informatiu Emutel.
Parlem ara de qüestions mediambientals i ho fem perquè sembla ser es confirma la presència de peix globus al litoral català. L'Ametlla de Mar ha estat un dels ports on s'ha pescat aquesta espècie verinosa i no apta per al consum humà. Així ho explica en la primera de les cròniques que avui ens arriben des de la Cala Ràdio. Olga Tomàs.
Es confirma la presència del peix globus al litoral català. Així ens ha arribat en una nota de premsa de la Generalitat de Catalunya de la Delegació Territorial del Govern a les Terres de l'Ebre. I el port de l'Ametlla de Mar ha estat un dels ports que aquests darrers anys s'han capturat algunes peces d'aquest peix, del peix globus. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, a través de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, doncs, ha constatat la presència del peix globus al litoral català. Al llarg d'aquest any ja s'han rebut 10 avisos de captures d'aquesta espècie. En concret, una a Blanes, una a Montgat, dos a Vilanova i la Geltrú, dos a Cambrils, una a l'Hospitalet de l'Infant, dos a l'Ametlla de Mar i un a Coma-ruga. La primera vegada que el departament va tenir constància de la captura d'aquesta espècie a la costa catalana va ser l'any 2009 a Sant Carles de la Ràpita. Recordar que es tracta d'una espècie verinosa i no apta per al consum. El departament ha editat un pòster informatiu on s'especifica què cal fer si es troba un exemplar d'aquesta espècie.
Gràcies, Olga. Anem ara cap al municipi de Godall, un municipi que ofereix l'espai d'acollida turístic i esportiu Serra de Godall, quilòmetre zero, per a senderistes i practicants de l'esport de la bicicleta de muntanya, de la BTT. El centre, que obri els diumenges al matí, ofereix informació de les rutes que es poden fer per la Serra de Godall i ofereix també servei de dutxes als esportistes un cop acaben el seu recorregut. En una entrevista a la Plana Ràdio, l'alcaldessa del municipi confirmava també que encapçalarà la llista del Partit dels Socialistes a les properes eleccions municipals del 2015. Recordem que el passat mes de juliol, Teresa Esmel va substituir Francesc Miró al capdavant de l'alcaldia godallenca, un Francesc Miró que havia estat alcalde de Godall en els últims 15 anys. De tot plegat, ens en parla en la seva crònica d'avui des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Un cop acabat l'estiu, l'alcaldessa de Godall, Teresa Esmel, valorava positivament la posada en marxa del nou espai d'acollida turístic i esportiu Serra de Godall, quilòmetre zero, un equipament que s'ha instal·lat a una àrea de la pista d'estiu i on els visitants, especialment esportistes interessats en fer rutes de senderisme o bicicleta tot terreny, BTTs, hi poden trobar uns plafons explicatius de la serra i els principals atractius turístics del municipi. L'alcaldessa de Godall afegia també que l'espai d'acollida obre els diumenges pel matí i que és el lloc idoni per començar i acabar les rutes perquè, a banda d'informació sobre les mateixes, s'ofereix a l'esportista un servei de dutxes. Escoltem Teresa Esmel.
Després han fet un servei d'interpretació a el que nosaltres diem al poliesportiu, a la pista d'estiu. S'ha fet un servei d'interpretació quilòmetre zero de lo que són les rutes de BTT, caminates, que el tenim obert tots els diumenges de matí i donem la facilitat a la gent que vulgui fer una ruta caminant o una ruta en bicicleta de poder sortir des d'allí i tornar allí i el donem, diguéssim, els serveis de dutxa i de, bueno, perquè es puguin dutxar, canviar, tindre un servei ja que puguem fer una ruta i tindre els seus serveis quan, abans de sortir i quan arriben.
El centre va significar una inversió de 130.000 euros i es va finançar amb una subvenció del projecte Líder i una altra de la Diputació de Tarragona. Teresa Esmel també va aprofitar el seu pas pels estudis de la Plana Ràdio per confirmar que es presentarà com a cap de llista del PSC a Godall i que ja està treballant una llista que reconeixia no serà fàcil de fer. Al poble petit, la gent col·labora, ajuda, però forma part d'una llista ja costa una miqueta més, deia.
Pues bueno, sí, les pròximes eleccions aniré de cap de llista. Com ho tenim? Pues com a tots els pobles, suposo que tothom té una cosa embastada, no tenim res clar encara, estem buscant gent, estem fent llista, i els pobles minuts ja se sap, potser costa una miqueta més perquè la gent els agrada treballar al poble, els agrada involucrar-se en tot, els agrada col·laborar, t'ajuden en tot, però ficar-se a una llista costa una miqueta més.
Recordem que el passat mes de juliol, Teresa Esmel va substituir en el càrrec que aquí havia sigut alcalde de Godall durant els últims 15 anys, Francesc Miró, que deixava l'Ajuntament per encapçalar la candidatura del PSC a l'alcaldia d'Amposta.
Gràcies, Josep. I ara parlem de qüestions que combinen l'activitat educativa amb la radiofònica. L'Escola Riumar de Deltebre explica la seva experiència radiofònica en una jornada celebrada el passat dissabte a la població barcelonina de Vilafranca del Penedès. I així ens ho explica en la crònica d'avui que des de Ràdio Delta ens signa Lluïsa Bertomeu.
El passat dissabte, Vilafranca del Penedès va acollir una jornada de ràdio organitzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a fi d'exposar bones pràctiques fetes pels centres per a que altres professionals de l'ensenyament puguin conèixer i posar-les en marxa. L'Escola Riumar va ser-hi exposant la seva experiència amb el programa Petites Veus de Ràdio Delta i oferint un taller pràctic als professionals inscrits per ensenyar com fer un programa de ràdio en el marc d'una escola, tal com comenta l'impulsor dels programes a l'Escola Riumar, Francesc Bertomeu.
Participem, dic, exposant la nostra experiència i fent un taller pràctic de com fer un programa de ràdio pas a pas en el marc d'una escola. És una jornada en què hi ha més de 500 inscrits i en què exposem experiències un total de 10 escoles de tot Catalunya, 3 instituts i alguns serveis educatius. De les Terres de l'Ebre participem Natros i l'Institut de Roquetes. És una bona pràctica que s'ha dut a terme durant 6 cursos a la nostra escola i en què hem elaborat, editat i emès un total de 54 programes des de l'Escola Riumar fins al curs passat. Estem orgullosos de que ens hagin triat com a bona pràctica i exemple per al col·lectiu d'ensenyants de tot Catalunya. Està clar que te sents orgullós quan pots fer l'exposició del teu treball fet. I també per això no voldria acabar sense donar les gràcies als mestres de l'Escola Riumar que durant aquests anys han participat en els programes de ràdio, també al Departament d'Ensenyament per donar-nos la possibilitat d'exposar la nostra experiència i també a l'Ajuntament de Deltebre i a Ràdio Delta i en concret a la seva directora Lluïsa Bertomeu perquè va ser ella que l'any 2008 ens va animar els centres a realitzar un programa mensual. Gràcies per l'impuls, ja veiem que la feina ben feta arriba lluny.
L'Escola Riu Mar ha estat des del principi col·laborant amb l'emissora municipal Radio Delta i al llarg d'aquests 6 cursos escolars ha elaborat, editat i emès un total de 54 programes.
Gràcies, Lluïsa. Abans d'arribar a la informació esportiva, una nota d'agenda. Recordem que justament aquesta mateixa tarda es dona el tret de sortida a la 21a edició de les Jornades Citrícoles d'Alcanar. Unes jornades que aquesta mateixa tarda s'encarregarà d'inaugurar el president de la Comissió Informativa de Recursos Humans, Ocupació i Promoció Econòmica de la Diputació de Tarragona, Joan Josep Malràs. Serà concretament a partir de les 7:30 de la tarda a la sala d'actes de serveis agraris. Malràs estarà acompanyat per l'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, i també es procedirà ja a la primera de les sessions, una sessió avui dedicada a la presentació del llibre La Clementina d'Alcanar a la cuina, un llibre que ha editat la Fundació Alícia a través de l'editorial Onada Edicions. Justament el responsable de cuina de la Fundació, Jaume Viernes, serà també present en aquesta presentació. Recordem, la primera de les sessions de les Jornades Citrícoles d'Alcanar, prevista a les 7:30 d'aquesta tarda a Serveis Agraris, l'Avinguda Catalunya número 64.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
I com és habitual els dilluns, la recta final del nostre temps d'actualitat dedica també un temps a repassar la jornada futbolística dels equips del territori. Comencem, com sempre, amb la tercera divisió catalana. El grup on milita un equip de la Ribera d'Ebre, com és l'Ascó, que malauradament en aquesta jornada, jugant com a local, no va poder sumar res de positiu en el seu enfrontament davant el Rubí. Un Ascó que guanyava 2-0 i va veure com finalment el rival li capgirava el marcador i acabava perdent pel resultat de 2-3. De tota manera, amb 23 punts, l'Ascó continua ocupant la quarta posició a la taula classificatòria, una classificació que encapçala justament l'equip que es va emportar els 3 punts del camp de la Ribera, el Rubí. Seguim amb la primera catalana, categoria on tenim dos equips del territori, 11a jornada de campionat, i cap dels dos, malauradament, en aquesta jornada no podia aconseguir la victòria. L'Amposta empatava 1-1 en el seu desplaçament al camp del Torredembarra, mentre que la Rapitenca també caïa, en este cas, en el seu desplaçament al camp del Cué, l'Igualada, tot i que per la mínima 1-0 va perdre la Rapitenca. A la classificació, la Rapitenca és sisena, amb 16 punts, és líder el Catllà, que en suma 23, i l'Amposta, amb 12 punts, ocupa la 12a posició. Pel que fa a la segona catalana, en el grup 6è, també 11a jornada de campionat i els resultats, Catalònia 3, Alcanar 1, Tancat 0, Vilaseca 2, Camarles 2, la Cava 1, l'Ampolla 1, Roda de Barà 0, la Canonja 4, Gandesa 0, Cambrils 3, Campclar 2, Jesús i Maria 2, Valls 1, Remolins Vitem 10, Sant Pere i Sant Pau 0 i Deltebre 0, Tortosa 4. És líder el Vilaseca amb 29 punts. A la tercera catalana, grup primer, els resultats d'aquesta també 11a jornada de campionat: Sant Jaume 0, Roquetenc 7, Santa Bàrbara 4, Pinell 3, La Sénia 1, Ginestà 0, Batea 2, Campredó 2, Aldeana 4, Flix 1, Ulldecona 7, Corbera 1, Horta de Sant Joan 1, Godall 2, Alcanar B 0, Mora la Nova 0 i l'Ametlla 2, Perelló 1. És líder el Batea amb 26 punts, seguit del Mora la Nova amb 23. I acabarem el repàs a la jornada futbolística fixant-nos en els resultats de la 9a jornada de campionat en el grup 20è de la quarta catalana, el grup on militen els equips de les nostres comarques. Els resultats: Ebre Escola 0, Olímpic Mora d'Ebre 4, Benissanet 4, Xarta 1, Ascó B 2, Remolins Vitem B 1, Vilalba 2, Tivenys 0, Arnes 1, Aldeana B 2, Roquetenc B 0, Camarles B 1, Jesús Catalònia B 2, Bot 0 i Jesús i Maria B 2, La Galera 1. Líder, el Vilalba amb 22 punts, seguit del Catalònia B amb 21.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Mantindríem aquesta tònica de temps i, per tant, aquest vent aponentat que mantindrà les temperatures força suaus al migdia a tocar de la costa, 19-20 graus, com els valors molt semblants als d'ahir, i, en canvi, a la tarda encara mantindríem aquesta inestabilitat a l'extrem nord, Pirineu, Prepirineu i a l'extrem nord de les comarques de Girona, cap al nord, cap a l'Alt Empordà, amb algun ruixat puntual. Un cop hagi passat aquesta cua de front, la situació vindrà marcada per l'estabilitat, per tant, una setmana força estable, amb sol, amb algunes boires que persistirien més cap a les comarques interiors i amb unes temperatures temperatures que tirarien cap amunt.
Com és habitual diàriament, també avui dilluns 17 de novembre, amb la previsió del temps, arribem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat que cada dia, des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i els seus serveis informatius, us oferim. Temps d'actualitat que un dia més ha estat presentat i coordinat per qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, insistim, gràcies per seguir-nos, tornarem demà a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.